Bon dia i benvinguts al programa L'Art d'Educar. Esperem que hàgiu passat unes bones festes nadalenques i que els Reis us hagin portat una bona pila de regals. Avui, un d'aquests regals podria haver estat un llibre. I per això avui volem parlar del tema de lectura comprensiva.
La comprensió lectora ens permet analitzar i, per tant, també pensar i anar més enllà de les nostres capacitats, augmentant-les i aprenent. Si entrenem l'habilitat per entendre i comprendre correctament els tipus de text, podrem desenvolupar diferents estratègies comunicatives. Quan s'aprèn a llegir, és molt important que vagi del braç d'aprendre a interpretar. Entendre bé el que es llegeix és un enriquiment bàsic en l'aprenentatge de qualsevol matèria. Per tant, és la base de tot l'aprenentatge. Els resultats de proves internacionals com PIRLS i PISA indiquen un empitjorament progressiu de la comprensió lectora aquí a Catalunya. Entre els aspectes que s'esmenten quan s'intenta explicar aquest empitjorament hi ha factors com la desigualtat socioeconòmica o la falta de recursos i també aspectes més estructurals i didàctics. La crisi de la comprensió lectora no és un problema menor. Revertir aquesta situació hauria de ser una prioritat urgent per a docents, famílies i responsables polítics. El baix nivell de comprensió lectora és una qüestió crucial perquè afecta directament tant el desenvolupament intel·lectual de l'alumnat com el futur de la societat en conjunt. El professorat és el factor escolar més determinant de la qualitat dels sistemes educatius. Dades recents mostren que està sorgint un major cansament, sentiment d'aïllament i desafecció en una part del professorat. Cal que, des de l'administració, es fomenti i es doni importància a la formació i assessorament del professorat, que participa en programes per a la millora de la competència lingüística de l'alumnat, especialment dels que s'adrecen a la competència lectora.
Parlarem d'aquest tema amb la Carme Mariner, mestra de primària, professora de llengua i literatura catalanes a secundària i assessora de llengua, interculturalitat i cohesió social, LIC. Els LIC tenen per objectiu donar suport al professorat adaptant-se a la nova realitat i facilitant-li recursos perquè pugui atendre l'alumnat. Hola, bon dia, Carme.
Bon dia.
Ens podries explicar una mica com veus la situació actual de la comprensió lectora als centres educatius? Hi ha hagut canvis respecte a anys anteriors?
Doncs de canvi sí que n'hi ha hagut. Com la veig? Doncs la veig que continua sent un dels reptes fonamentals del sistema educatiu, perquè totes sabem que és una competència clau i transversal per poder anar avançant en qualsevol àmbit i matèria. El que ha passat en els darrers anys, doncs, és això, que s'ha detectat un cert estancament, bueno, o millor dit, un cert retrocés en alguns indicadors. De fet, és Vox Populi perquè s'han publicat molts resultats de les proves PISA i unes altres proves que encara són més específiques, que s'anomenen PILS, però també són els resultats que se'n desprenen de les proves de competències bàsiques que s'havien estat fent fins enguany, que es passaven a 6è, o unes diagnòstiques que es passen a 4. I la veritat és que l'índex, el percentatge, millor dit, de criatures que estan a la franja baixa o molt baixa ha anat augmentant en aquests anys, en depèn dels que poden estar a la franja alta o molt alta. Llavors, la situació és aquesta. Hi ha hagut un retrocés en els resultats generals de l'alumnat.
I a Carme, aquesta situació que ens comentes, de que hem anat empitjorant, diguéssim, en aquest aspecte, sí. Hi ha alguna causa o algun motiu que diguis, mira, sembla que apunta cap aquí el motiu?
De motius, suposo que n'hi ha més d'un. No ha de ser un únic motiu el que ho hagi propiciat, perquè el que sí veiem també és que aquestes avaluacions el que mostren és que majoritàriament l'alumnat entén el que llegeix literalment. Però sovint té dificultats a l'hora de fer inferències o d'interpretar el que es diu o fins i tot d'argumentar o de tenir una opinió crítica sobre allò que llegeix. Per tant, causes, demanes. Jo no les tinc, si les tingués exactament, doncs podria ajudar-hi, però Algunes podrien ser l'augment de l'exposició de tot aquest alumnat a continguts digitals que es passen de manera ràpida i fragmentada. Podria ser un. Clar, tot això impacta sobre l'atenció sostinguda i la possibilitat de fer una lectura més profunda. Podria ser un dels motius, no l'únic. També és veritat que potser fora de l'àmbit escolar potser hi ha menys pràctica actualment que abans de lectura, però no és que sigui l'únic. Segurament n'hi haurà més. De fet, el govern em consta que havia posat un grup d'experts a buscar-ne causes, però tampoc no s'han publicat encara o no conec els resultats. Però algunes de les causes poden ser aquestes i potser algunes metodologies que hem estat emprant, que potser han deixat de banda una mica el modelatge, o sigui, l'ensenyament explícit d'estratègies lectores, també hi pot tenir alguna cosa a veure. Un únic motiu segur que no és. Se'n sumen diversos, segur, no sé si en penseu vosaltres, però jo ho veig així.
I has comentat doncs, que no, la comprensió lectora és un repte fonamental del sistema educatiu. Sí. I llavors jo no pregunto, és a dir, per què és bàsic, no? Quin paper juga la comprensió lectora en l'aprenentatge de l'alumnat?
Bueno, és la base de tot. O sigui, si un alumne no té competència lectora, no té la comprensió suficient, no té un accés efectiu al coneixement, no pot seguir avançant en altres àrees i matèries, no amb la pròpia llengua, sinó és que afecta totes les àrees, ciències, matemàtiques, qualsevol altre àmbit educatiu i afecta. Per tant, comprendre el que es llegeix és bàsic.
I quines activitats creus que són les més adients per treballar la comprensió lectora, tant a l'escola com a casa, a les famílies?
A veure, a l'escola també val a dir que estem dibuixant aquest panorama, però que les escoles fan un gran esforç també en general per buscar estratègies i maneres d'aconseguir que això millori. I què podríem fer? Doncs combinar estratègies diverses, com tu dius, tant a l'escola com a casa, però el que ens pertoca a nosaltres, que és l'escola, doncs activitats de lectura on de manera explícita i de manera implícita podem ajudar els nostres alumnes a comprendre els textos. La lectura guiada és una molt bona eina per aconseguir aquesta comprensió, també els debats a partir dels textos i també tenir clar que a partir de la lectura d'un text, com a docents cal que des d'un bon inici combinem tipus de preguntes literals, que són aquelles que poden trobar directament a les línies del text, o sigui, revisant el text, però també fent diferencials, que serien aquelles que es llegeixen entre línies, que no ho diu específicament el text, no cal que busquin el text perquè aquella frase no la trobaran, i les crítiques, que van més enllà del text, no? Que pot ser una opinió o fins i tot una idea que li pugui sorgir a partir del que llegeix el text, però que no està explícitament posat en el text. I aquest tipus de preguntes no cal esperar que sigui un lector expert, sinó que ja des d'infantil podem anar combinant-les en el nivell en què es trobi. I, evidentment, aquest tipus de preguntes poden anar combinades també amb moltes altres estratègies de comprensió lectora, com poden ser la predicció o fins i tot inferir un text abans de llegir-ho, havent extret algunes paraules o algun titular, fer connexions amb altres textos, amb l'entorn, i fins i tot visualitzar. Potser llegim un text i, quan veiem un text i veiem el títol, podem visualitzar de què pot anar, podem predir de què pot anar, però fins i tot visualitzar de què anirà la història, no? I, vaja, res que no sapiguem o que no sàpiguen totes les mestres i els mestres que són a les aules, però potser és posar esment en què necessitem incidir-hi més, no? No és una cosa que sorgeixi espontàniament, sinó que és una cosa que s'ha d'instruir i que ha d'estar ben planificat.
Després també, si recuperem una mica, no?, els factors que deies abans, tant de de, és a dir, de motius, no?, que havien ajudat amb aquesta davallada, diguéssim, l'accés sí. i l'accés al món digital, també sí. la reducció de la pràctica, diguéssim, lectora. Què podem fer per fomentar aquest hàbit lector entre aquest munt de, no?, estímuls digitals, de canvi d'hàbits?
Crec que l'única manera és que aconseguim que hi trobin plaer en la lectura. Perquè llegeixin més enllà del que a classe els pertoca o a l'escola els pertoca, hem d'aconseguir que per ells sigui un plaer, no una obligació. Llavors, és oferir tipus de lectures adaptades als seus interessos o que els creïn curiositat o interès. També formats diversos, perquè no totes les criatures potser comencen llegint o els agrada llegir un conte. Hi ha nens que potser comencen llegint còmics o fins i tot també mostrar algun tipus de lectures digitals que ens puguin motivar a voler saber-ne més i anar a buscar llavors el llibre per continuar sabent de la història. Jo crec que la clau seria que per ells la lectura fos una experiència positiva i també potser fer que aquesta experiència positiva tingui un retorn a la taula, a la família, no? Però que pugui ser compartida, que com a mínim se pugui parlar de les lectures que van fent.
I com veus la situació del català a l'escola, així a nivell en general, quan hi ha tantes famílies castellanoparlants? Potser doncs, aquí la comarca no es dona tant, però segons la Montse, jo perquè ara no estic a l'escola, que estic jubilada, però segons la Montse cada vegada es dona més aquest cas, no?, de que hi ha més famílies castellanoparlants. Sí. Com veus que la situació del català?
A veure, com tu dius, hi ha zones on això és més evident, altres no tant. La veritat és que és un repte yeah. i gran, com a escola i com a país. Però alhora també ens ho podem veure com una oportunitat, perquè el català continua sent la llengua vehicular. Llavors, el repte és reforçar el seu ús en tots els espais. Perquè la gent nouvinguda i nouvinguts es consideren aquells que venen de fora de l'estat espanyol. Llavors ja sabeu que hi ha un període de temps que aquests alumnes, si en són molts en un centre, poden tenir dret a una aula d'acollida. Si en són més poquets, aquesta acollida lingüística, lingüística i emocional també, l'haurà de fer el mateix centre. Però és una de les eines potents que hi ha actualment per poder fer que aquests alumnes s'integrin i coneguin i dominin la llengua catalana amb més celeritat que si no tinguessin aquest suport. No? Ja dic que és un repte, no és que sol depengui de l'escola, perquè és una cosa de societat, però això no deixa de banda que a l'escola ho hem de treballar com una eina de convivència, d'integració i d'èxit educatiu.
També ens trobem a part d'alumnes nouvinguts, com ara tu comentaves, que sí. alumnes dins de l'estat espanyol doncs, que es mouen cap aquí, no? cap a Catalunya, i per tant sí. la seva llengua és el castellà. I aquests alumnes doncs, també ens trobem, no? que hi ha doncs, un volum d'aquests, que, bueno, que la seva llengua és la llengua castellana i està costant molt, crec jo, que adoptin el català també com a segona llengua, diguéssim, no? I que l'utilitzin i que se sentin motivats per a utilitzar-la. No sé si... Què podríem fer com a escola perquè aquesta llengua, el català, doncs, sigui també atractiva per a aquest alumne, no només pels nouvinguts, sinó també pels que hi ha mobilitat dins de l'estat espanyol?
Sí, de l'estat espanyol, sí. A veure, en veritat, aquestes criatures o aquests alumnes, tot i ser de l'estat espanyol i que segurament no compten com a aula d'acollida, sí que alguna acollida lingüística part del centre han de tenir. Uh-huh. I jo crec que ens hem de fer veure que el català és viu present en situacions reals. Que es parli a l'hora de jugar, d'expressar emocions, per riure... O sigui, hem de buscar espais en l'escola, a més dels espais formals, que podem parlar d'algunes de les estratègies que podem utilitzar, però que també puguem crear espais informals dins del centre on el català tingui sentit i utilitat per aquests alumnes. No és fàcil, eh? És una tasca difícil, però que és la nostra tasca. Dins de l'aula, doncs, projectes que connectin amb interessos reals, però que facin que s'hagin d'expressar en català, com pot ser el teatre o la ràdio escolar o jocs o cançons. Uh-huh. També el model del mestre és molt important. Aquest model, diria jo, de mestre d'immersió lingüística, no? Amb naturalitat i constància sempre corregint de manera subtil, dona suport i també dona acollida a les noves expressions d'aquests alumnes, activitats de cooperació entre alumnes catalanoparlants i els que encara no ho són. També poder donar, ja sé que costa, però existeixen algunes aplicacions o recursos que vinculen el català a les xarxes per quan potser són fora del centre. I a part d'això, doncs, modelar sempre, mantenir-se sempre els docents parlant en català. Això també és una cosa que sovint, amb la millor de les intencions, pot haver-hi docents que canvien de llengua perquè pensen que els entenen millor, que fan millor acollida, i potser no és un error. Crec que podem acollir perfectament en català, és una llengua propera, per tant, parlada amb un nivell que es pugui entendre o pot seguir tothom. Evidentment, això no treu que si en un moment donat has de fer la traducció d'una paraula que no s'entén d'una expressió, la puguis fer, però tornant al català, perquè si no el missatge subliminal que estem donant és jo et demano que parlis català, però quan les coses importants o quan és una cosa seriosa o que t'importa, jo et parlo castellà. Llavors, aquest missatge no cal que sigui una norma perquè escrita, sinó que ja veuen que és una norma aplicada i és clar que quan són coses importants canviem de llengua. Per tant, intentéssim que els docents i totes les persones que treballem a l'escola, el personal part, els nivells, el menjador de les escoles, cal que hi hagi una ferma decisió de mantenir-se sempre en català. També conscienciar els altres alumnes catalanoparlants de no canviar-se de llengua. Això també és necessari, fins i tot fer parelles lingüístiques. Crear espais dins de la dinàmica de la classe o del centre, espais diaris d'expressió en català. Buscar situacions d'aprenentatge, a vegades mitjançant el joc o habilitats socials on hagin d'utilitzar el català. La dinamització de patis també està molt bé, perquè si no és un temps de treball lliure, d'expressió lliure, i sovint converteixen el castellà si hi ha molts nens castellanoparlants. I la dinamització de patis és important. Jo sempre que vaig als centres, a vegades poso de referència a la Barcelona, on la dinamització de patis és molt important. Si els nens que aprenen català a la Catalunya Nord tenen un entorn totalment francès, però quan entren a la Barcelona l'entorn sempre és totalment català, fins i tot a l'hora del pati, perquè compta com a, tot i que sigui d'esbarjo, hi ha dinamització de patis, no? I ser persistent, dedicar temps a fer el rigor dels beneficis i buscar això, que hi hagi activitats, evidentment, dins de l'aula, però també fora de l'aula, en espais més informals on el català sigui important. I també penso que sensibilitzar les famílies d'aquests alumnes. O sigui, com a docents, crec que fer-los veure la necessitat i l'ajuda que serà pels seus fills a aprendre català. I si les famílies ho transmeten als seus fills, hi tenim molt a guanyar, perquè si a casa ho veuen important, per mi també ho serà. I jo crec que també és una cosa que ens hi pot ajudar molt. Sí, perquè segurament, ara parlant, ens en sortirien d'altres, però sí. Mira, són les que ara m'han vingut al cap i penso que poden ser importants.
Sí, tu, Montse, ho comentaves, no?, que els nens surten de l'escola, la relació acabada amb les famílies ja és tot, amb la llengua seva, la llengua materna, que en part és lògic, no?, però una mica si hi ha aquest treball de conscienciació potser és una manera de que...
Sí, aquest treball de valor, no?, d'una llengua més, no?, és sumar al final.
Sí, i quan jo parlo de sensibilització en les famílies, evidentment la llengua materna i la llengua de casa ha de ser la que ells escullin, i en això no m'hi posaré mai. Jo dic que donin valor, que aquestes famílies transmetin als seus fills la necessitat de que a l'escola i en tots els altres entorns del poble o de la ciutat utilitzin el català, l'usin, i el vulguin aprendre. Potser a casa parlaran sempre en castellà, en aquest cas, o en romanès, o en xinès. És com si jo m'anés a viure a Rússia, jo crec que amb uns fills parlaria sempre el català dins de casa. Però fora, jo demanaria que estudiessin el rus i que sabessin, que aprenguessin el rus com qualsevol altra persona del país. Per tant, jo penso que les famílies ja tenen una llengua materna i cal donar-li valor a les llengües maternes de tothom, però el que cal que facin és transmetre als seus fills la importància de tenir la llengua del país, la llengua catalana. Perquè diuen allà que totes les llengües te fan veure el món d'una manera diferent i que totes les llengües tenen algunes paraules especials que fan entendre el teu entorn. També expliquen el tema de que els esquimals tenen no sé quantes maneres de dir blanc de la neu, perquè és el seu entorn i ells distingueixen, depenent de com està la neu, la situació en la que, està l'entorn, no? Doncs igual que passa amb ells, passa amb el català, amb el castellà, amb l'hongarès, amb qualsevol altra llengua. Per tant, són maneres de viure el món i tot enriqueix, però la d'aquí és la catalana i per això és necessari que ho faci.
Sí, sí. I davant d'aquesta realitat, creus que l'administració hauria de tenir alguna actitud més ferma o donar alguna resposta davant d'aquesta situació?
Bueno, crec que sí. Jo crec que segurament lleis n'hi ha, però no, potser no hi ha seguiment que aquestes lleis es compleixin i tot acaba sent decisions polítiques, no? Yeah. Però hi ha de tots els colors, o sigui, no cal ni uns ni els altres, sinó que hauria de ser un consens de país, no? I sí, hauria de donar més suport a que la llengua catalana fos una llengua necessària per viure a Catalunya, sí, crec que sí. I en referència als centres, doncs, bueno, de formacions en va oferir, això, si voleu en parlem, però sí que n'hi ha. Potser ens calen més recursos als centres i campanyes de sensibilització, però més enllà de les campanyes de sensibilització, potser més fermesa, que és una responsabilitat compartida i que el català és la llengua vehicular, sí.
Però des del departament s'impulsen alguns programes per afavorir l'ús del català?
Sí, sí, sí que hi ha alguns programes. De fet, en aquests últims anys, gairebé tots els centres han estat fent una formació que se'n diu ULAE, que vol dir usos lingüístics en l'àmbit educatiu, i el que ajudava els centres és a fer una diagnosi de quins usos tenien tots els àmbits del centre, tant entre docents com entre els alumnes o les famílies, i això ajudava molt perquè a vegades, o ajuda, vaja, perquè a vegades hi ha en algun àmbit que es fluixeja i es busquen estratègies per millorar-ho. I a partir d'aquesta visualització d'aquestes deficiències que pugui haver en algun àmbit, doncs se poden prendre coses a centre i millorar-ne l'ús. Altres programes que poden impulsar són el PIL, el programa d'immersió lingüística, que està vigent i que els centres poden demanar, i que recorda totes les estratègies que un docent pot tenir o té a l'abast per modelar i ensenyar llengua. I també hi ha altres programes com l'IOA, que és Interacció Oral a l'Aula, que també parla de com millorar aquesta oralitat en totes les àrees i matèries. I també ens podem trobar altres programes que es puguin oferir fins i tot a infantil, com a llegir per parlar, o d'altres que estan en el català que s'ofereix des de la LIC o des del departament.
Llavors, els centres els han de sol·licitar aquests programes?
Sí. Ja. Els centres, pel que fa a l'oralitat, estem parlant ara, perquè de comprensió lectora també n'hi ha, que estan en marxa les xarxes de competència lectora, i d'expressió escrita també n'hi ha, però pel que fa a l'oralitat, aquests programes que t'he estat dient estan vigents, estan al catàleg que un centre pot demanar, i normalment abans que s'acabi el curs l'equip LIC, l'equip de llengua, interculturalitat i cohesió social del departament ens fa arribar als centres aquest catàleg. Yeah. I ells poden parlar amb el seu assessor i decidir si els interessa fer alguna d'aquestes formacions al curs següent.
Mm-hmm. Molt bé.
Ara que parlaves del personal LIC, que així t'hem presentat, no? Que ets assessora de llengua, interculturalitat, sí, i cohesió social, ens podries explicar, sí, una miqueta quin és el vostre paper, a part d'oferir als centres aquesta formació?
Sí, val. Les funcions de l'equip són col·laborar amb els centres i els docents en la sensibilització, la promoció i també la consolidació d'aquest ús de la llengua catalana. També assessorar i donar suport als docents en tot el procés d'ensenyament i aprenentatge de la llengua a través de totes les etapes, integrant sempre els continguts curriculars i ajudar a crear també un marc de centre, no? I una línia de centre pel que fa a les competències lingüístiques. També podem donar o fer assessorament en tot allò relacionat amb la interculturalitat i la cohesió social, per tant, també en el projecte de convivència. I també podem ajudar-vos en la revisió dels projectes lingüístics, en qualsevol tema que tingui a veure amb qüestions lingüístiques, d'interculturalitat o de cohesió social, ens hi trobareu. Podem donar suport, si t'acompanyem, podem donar o podem oferir algunes formacions, però en tot cas sempre l'assessorament i el suport als docents i als equips directius per aquesta orientació metodològica. I evidentment també tenim un paper molt important en la formació de docents pel tema de l'alumnat nouvingut. I tots, fins i tot, a part de formació i assessorament i seguiment, sí, per haver la creació de seminaris per compartir recursos i conèixer altres activitats que ens puguin valdre. Uh-huh. Una altra de les coses que també portem són la coordinació amb els plans educatius d'entorn, que potser falset per ara no n'hi ha, però potser a la llarga n'hi haurà, i del que es tracta és d'un programa en el qual col·laboren el Departament d'Educació i els ajuntaments locals en buscar activitats més enllà de l'escola que ajudin o que tenen aquests objectius de l'èxit acadèmic i també de la cohesió social, tenint el català com a eix vertebrador. Per tant, són activitats de suport a l'activitat docent i altres activitats de lleure que facin que les criatures tinguin relacions socials més enllà de l'escola i que puguin practicar el català en aquestes activitats també més enllà de l'escola.
Uh-huh. Déu-n'hi-do, una bona feina. I ara, per acabar, ens podries donar algunes pautes de com treballar el gust per la lectura dins de les famílies?
Algunes pautes?
primer ha de ser l'exemple, no? El primer ha de ser l'exemple.
Sí, primer és l'exemple, perquè a vegades dir una cosa que no fas,
exacte,
costa de que... Tot i que pot passar, hi ha fills lectors de pares que no ho són, però vaja,
sí.
També llegir plegats des de ben petit, haver-los llegit molt, visitar biblioteques i també llibreries, intentar buscar la manera d'oferir-los llibres adequats als seus interessos i a la seva... i el seu nivell de comprensió. També és molt important respectar els ritmes de les criatures, perquè a vegades hi ha famílies com molt angoixades perquè potser no llegeix la seva criatura tant o igual que una altra i cadascú té el seu ritme. I
clar,
això també s'ha de respectar. Mm-hmm. I sempre tractar-ho en positiu, no com una imposició que farà que potser aquesta criatura no tingui tantes ganes de llegir. No? També el mateix amb la classe, crec, parlar i conversar sobre el que anem llegint. Però d'una manera, a veure, de conversa informal, no com un examen del que estàs llegint, O sigui, fer-ho per plaer, perquè agrada i perquè agradi. I, bueno, la idea seria això, que la lectura formi part de la vida quotidiana de les famílies, tant com sigui possible.
Mm-hmm. Molt bé.
Aquestes idees.
Doncs moltes gràcies, Carme, per haver col·laborat en aquest programa, donar-nos tota aquesta informació i bons consells per poder ajudar tant educadors, pares, com a infants i joves a poder fer una lectura comprensiva per tal que aquesta sigui eficaç i així poder gaudir, no?, d'aquest llegat tan bonic com és la lectura. Moltes gràcies, Carme, perdona.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Gràcies.
Bon dia. Adéu. Adéu, fins una altra. Fins aquí el programa L'Art d'Educar. Ara donem pas al planeta. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge i dimarts a les 6 de la tarda, que repeteixen els programes del dissabte. La Montse Mateu, el Manel Sales, que ens ha fet de tècnic, jo mateixa, la Dolors, us desitgem un bon cap de setmana.